És perillós encara per l'Elx, a la frontal, el xut a les mans de Dimitrovic, a les mans del porter de l'Espanyol. Quina manera d'acabar el partit, nois. Quina manera d'acabar el partit. Un partit que l'Espanyol fa 10 minuts tenia guanyat, que ha vist com li empataven gràcies a un penal, i haurà d'acabar demanant l'hora de mala manera.
Sí.
Bé, la sort és que ja arribem al minut 100, ens queden 30 segons i això s'acaba. Perquè si dura 5 minuts més, jo no sé què hauria pogut passar. La té Petró, però això no s'ha acabat encara, eh? A punt d'arribar al minut 100, Petró envia una puntada llarga cap a la frontal de l'àrea, salta Cabrera, també salta Álvaro, Álvaro l'acaba de refusar Jofre, la controla Afen Gruber, Víctor Chust, cap a marca Guado, Petró, Petró la torna a Guado, al mig del camp, zona ampla, Afen Gruber, obertura a la dreta, la té Víctor Chust, que aixeca el cap, fa la centrada, el segon pal, a les mans de Dimitrovic. A les mans s'ha alçat més que ningú, ha blocat la pilota el porter serbi de l'Espanyol. Ja hem superat el temps afegit, eh? Això s'hauria d'acabar en qualsevol moment.
Però potser afegeix un minut o un minut per l'expulsió de Pikel.
Doncs mira, no l'afegirà, no? Perquè ara mateix acaba el partit. Final, final al Martínez Valero, s'acaba el partit amb l'empat a dos. L'Espanyol no ha pogut avui tampoc aconseguir la victòria que tant anhelava des de fa moltes setmanes. Ja en seran 9 de consecutives, de jornades sense guanyar, perquè avui, en un partit en què podria haver aconseguit els 3 punts, se li han tornat a escapar en els minuts finals, com ja va passar. Posem per cas el dia del Celta. Avui un penal de Rafa Mir ha suposat l'empat a 2 a les acaballes. S'havia avançat Quique al 7, ha empatat a Guado al 43. Romero al 57 amb un golaç ha fet l'1-2. I Rafa Mir de penal a les acaballes ha fet l'empat a 2 definitiu. Haurem d'esperar una setmana més. No hi ha manera. Aquest Espanyol, que en algunes coses el veiem una mica millor, en d'altres no acaba de carburar, massa tou encara en defensa, ha vist com tampoc no podia endur-se avui els 3 punts. Abraçades dels dos dels jugadors dels dos equips ara mateix al cercle central. Al final, el Martínez Valero, ells dos, Espanyol 2.
Bé, doncs sí, no hi ha manera. No hi ha manera que l'Espanyol aconsegueixi una victòria en aquest 2026. Ja en són 9 de jornades sense aconseguir la victòria des d'aquell llunyà 22 de desembre del 2025 a Sant Mamés, aquella última victòria. Des d'aleshores, doncs, 3 empats i aquestes 6 derrotes. L'Espanyol, amb el puntet, malgrat tot, segueix a la part mitja-alta de la classificació. Ara mateix és 7è amb 36 punts, a un punt d'Europa, a l'espera del que faci el Celta, que recordeu, avui a les 9 de la nit juga a Montilivi, al camp del Girona. Per darrere ja no pot superar la Reial, que recordem-ho, ahir va jugar ja el seu partit, tampoc l'Atlètic Club. L'Osasuna és qui podria, l'únic equip que podria atrapar l'Espanyol a la classificació, és el desè classificat, té 33 punts, podria arribar als 36 de l'Espanyol i parar baraix, superar, en aquest cas, a l'Espanyol. De fet, l'Osasuna és el següent partit que explicarem aquí al Tot Gira. Ara, un quart de cinc, comença a Mestalla el València-Osasuna. I a ells no poden estar contents tampoc, perquè segueixen també com l'Espanyol, sense guanyar en aquest 2026. 9 jornades també a l'Elx sense aconseguir la victòria, i en el seu cas, com que no tenien el coixí que sí té l'Espanyol de la primera volta, són 700 amb 26 punts, a 2 del descens que marca el Mallorca. Marc, quina llàstima el penal, les mans de Romero, quina llàstima que no haguem pogut lligar aquesta victòria.
Sí, el pal de Ramon Terrats, perquè sentenciaves el partit. L'Espanyol penso que ha sabut contraatacar prou bé, el gol de Romero, aquesta conducció que acaba amb el pal de Ramon Terrats, però ha comès errors, sobretot dins l'àrea un altre cop, com li va passar contra l'Atlètic de Madrid, que l'acaben condemnant a sumar només un punt.
Bé, ara de seguida obrim tercer temps, saludarem l'Eudald Serra, analitzarem si aquest empat deixa mal cos o no a l'afició de l'Espanyol. Jo crec que avui ha estat el dia que ho ha tingut més a prop l'Espanyol. Una altra cosa és si la manera de jugar ha convençut o no els pericos. Romero, el podem sentir a Movistar, ha fet un golaç, no ha servit per guanyar.
En el momento en el que se ha activado el protocolo de racismo, estabas cerca, has visto algo?
Bueno, a mí me pilla lejos, no sé qué ha pasado, la verdad es que no lo he escuchado, pero si reacciona así Omar, algo habrá dicho, eso es cosa de él, ya saldrá, ya lo dirá, y si lo arbitra el sello ese gesto, pues por algo será.
Bueno, y luego cuéntanos el golazo que has metido, porque le has pegado de maravilla.
Sí, bueno, por suerte entró, pero la verdad es que me voy jodido, ¿no? Por la acción del penalti, creo que es una mano que bueno, no la he visto, ahora la veré, pero el tema de las manos es una cosa loca que por mucho que nos expliquen, pues un día será y otro no, incluso los de Leche lo decían y bueno, el fútbol es así, ya nos dirán también las dos horas de llamada para qué sirven y creo que también hay que respetar este juego.
Claro, te iba a preguntar por la mano, pero ya me has dejado claro. ¿Os vais insatisfechos con el punto de habiéndolo tenido los tres en la mano?
Sí, sí, más por el minuto que nos meten el gol, creo que nos hace muchísimo daño, teníamos el partido controlado porque sabíamos que ellos iban a dominar, pero hemos venido con las cosas claras, sabíamos a lo que veníamos, lo hemos planteado bien y se nos ha escapado.
Gracias.
Gràcies.
I Romero, que evidentment no pot estar content, ja ho sentim molt clarament, i en parlarem també d'aquestes mans dins l'àrea. Molt atents a Carles Sergi Camps de l'acte del partit, de Josu Gallec, perquè no només ens interessa saber què ha passat en el cas del protocol racista, el que li hagi pogut dir Rafa Mir a Omar, sinó també aquella expulsió doble groga que ha fet patir l'Espanyol jugant amb 10 als instants finals de partit a Piquel, totes dues per protestar, perquè qui comet la falta és Cabrera, no pas Piquel. Molt bé, de cop al vot, Ballar, què et passa pel cap ara mateix?
Doncs que hem guanyat un punt, només. L'Espanyol no m'ha agradat gens, un partit que hauríem d'haver guanyat, senzillament si haguéssim estat més valents. He vist un Espanyol molt atemorit. Crec que no patirem de cara a final de temporada, però si això estiguéssim ara mateix a la primera volta, us diria, anem en compte perquè ens anem cap a baix.
Ara analitzarem també com està el calendari de l'Espanyol. Per cert, s'ha acabat també el partit de la segona divisió. Un dels candidats a pujar, el Deportivo, que ha acabat fent a Soviet al camp de la Reial Societat B.
Doncs mira, amb un jugador més, el Deportivo d'Antoni Hidalgo ha guanyat per 2-3 contra el filial de la Reial Societat i és quart ara mateix, empatat amb el tercer a 4 punts del líder de la segona divisió, que és el Racing de Santander.
I ara a les 4 de la tarda han començat dos partits de la primera ref en presència catalana. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Comença el partit del líder del Sabadell. Ho fa el camp del Cartagena, un equip que està a l'alça, a Cartagonova, un partit que si guanya el Sabadell podria ser molt positiu perquè va empatar ahir l'Atlètic de Madrid B, el segon classificat, l'Aldenc, el quart classificat, va perdre ahir i fins i tot el tercer classificat, l'Europa, avui ha perdut.
I és que una victòria del Sabadell podria col·locar els vallesans a 5 punts del segon classificat i a 8 dels tercers. A més, el Cartagena ara mateix està en play-off, per tant seria també ampliar diferències amb un rival directe. De moment, minut 6 de la primera meitat, un partit que es pot seguir en directe per Esport 3, 0-0. Tot seguit repassarem els 11.
I també a les 4 ha començat el partit del Nàstic. Nàstic Antequera, el Nàstic que ve de guanyar la setmana passada el camp de l'Atlètic de Madrid B i trencar una ratxa molt irregular. Tot i així, el Nàstic està més a prop del descens, sí, que no pas del play-off.
Zona mitja baixa, però amb 3 punts més es pot col·locar a rebut del play-off. A partir del minut 4 de la primera meitat, empat a 0 entre el Nàstic i l'Antequera. Un partit especial perquè avui el Nàstic celebra els 140 anys d'història de l'entitat. Per tant, avui dia gran de celebració al nou estadi de Tarragona.
I també, per cert, comença ara de seguir d'aquí a 3 minuts, el Joan Urtoll, Hockey Lliga, el partit que tancarà la jornada de la Lliga d'Hockey Patins, un Calafell Noia, que Ernest Macià. Calafell, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, David.
Deu estar a punt de començar, eh?
Sí, s'ha fet ja la presentació dels dos equips, el pavelló és ple, unes 600 persones, i bé, és un partit en la lluita pel quart lloc de la Hockey Lliga, al final de la fase regular, que s'està acabant ja aquesta fase regular, ser quart et dona accés a la Champions.
A veure si vas per aquí el Mussol o el Guillem Soler, que avui tenim estic girat.
Sí, estic mirant a la porta a veure si entra. De moment no el veig, però vindrà segur.
Fantàstic, a la feina noia, que també seguirem a partir d'ara el Tot Gira. Ara, notícies. Amb la Berta Torrades, la Berta de nou.
Hola, bona tarda.
I connectats amb tota l'activitat, tot el que està passant en aquesta guerra oberta des d'ahir entre Iran i els Estats Units i Israel.
Sí, comencem explicant que l'Iran ha respost a la mort de Khamenei amb una nova onada d'atacs contra Israel, on ha causat almenys ja 9 morts i també contra les bases militars nord-americanes a la regió. El president iranià acaba d'avisar que la mort de l'Ayatolà és una declaració de guerra, diu, contra tots els musulmans i, per tant, promet venjança.
Les forces armades de la República Islàmica de l'Iran estan actuant amb poder per destruir les bases de l'enemic i continuaran actuant i deixaran els enemics desesperats com sempre.
Aquestes últimes hores també s'han sentit noves explosions a les capitals dels Emirats Àrabs Units, a l'Aràbia Saudita i a Qatar, on, recordem, els Estats Units tenen una trentena de bases militars que han rebut també atacs. I fa tot just uns minuts, qui s'ha referit també a aquests atacs és el Papa, que ha fet una crida a aturar l'espiral de violència al Pròxim Orient i demana diplomàcia diplomàcia, diàleg i també responsabilitat a totes les parts. Lleó XIII n'acaba de parlar al Vaticà després de l'Àngelus dels diumenges.
Rivolgo alle parti coinvolte l'accorato appello ad assumere la responsabilità morale.
El pontífex que reclama que la diplomàcia internacional recuperi també el seu paper. I més enllà d'aquest conflicte geopolític, els atacs entre l'Iran, Israel i els Estats Units han portat els principals països exportadors de petroli a augmentar aquest migdia la producció de cru en 206.000 barrils al dia per al mes d'abril. Ho fan davant d'un possible caiguda del subministrament del petroli i del probable bloqueig de l'estret d'Hormuz, un punt que recordem és on passa el 20% del comerç de petroli a tot el món. El periodista expert en economia internacional, John Sindreu, fa aquesta previsió del que pot passar els pròxims dies en declaracions a Catalunya Ràdio.
Aquí l'excepció és l'Aràbia Saudita, que ells encara poden produir molt més petroli, perquè sempre poden, però, en general, la majoria d'altres productors de l'OPEP doncs no poden fer gaire més. Per tant, aquí sí que sembla que aquesta disrupció doncs durarà, no? I no hi haurà gaire possibilitat que entri algú i comenci a produir més, no? I d'alguna manera contrarresti això.
I acabem explicant que tenim bones notícies pels amants de la muntanya, perquè avui el Movi Aribau Cinema de Barcelona s'endinsa en l'univers de Balandrau.
Algú sap que som aquí? Heu dit que no!
La sala de cinema barcelonina, que prepara un gran esdeveniment per aquesta tarda amb un col·loqui exclusiu sobre Balandrau, la pel·lícula que, recordem, narra la tràgica història real del 30 de desembre de l'any 2000, quan un torb inesperat al Pirineu Català va acabar provocant la mort de fins a 9 excursionistes. Al col·loqui hi participaran el director de la pel·lícula, Fernando Trullols, i també el director, Juan Antonio Bayona. La sessió començarà a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Berta. Una pausa i de seguida, tercer temps, sentirem Manolo, sentirem els jugadors de l'Espanyol i també saludarem de seguida la Wal Serra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
Minut 12 ja de la primera meitat a Cartagena. Empat a 0 de moment entre el Cartagena i el Sabadell. Recordem, el Sabadell, líder de la primera federació.
A Tarragona, Nàstic 0, Antequera 0. Minut gairebé 10 de la primera meitat.
Els partits de l'Espanyol, el Tot Gira.
Compta una pilota a l'espai per Quique García. No sé si hi ha fora de joc, entre l'àrea. El batarà Quique, xuta i gol! Gol, 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 gol de l'Espanyol! El 7 marca Quique García! De punxó, de punterot, el pal i dins marca Quique! Elx 0, Espanyol 1! Ara sortia a tapar Omar Valera, aconsegueix fer la centrada a l'interior de l'àrea. El gol de l'Elx, acaba d'empatar l'Elx amb un gol que, vaja, jo crec que hi ha una badada i un mal refús per part de Cabrera, que ha regalat el gol a un jugador de l'Elx. Compte que la té l'Espanyol a la frontal, és Quique, Expósito cap a Pere Milla, compte que pot marcar, la treu Dituro! La tret Dituro, claríssima la que ha tingut Pere Milla! S'ha quedat sol davant de Dituro, li ha tret una mà! El porter de l'Elx, increïble! Torna a posar setge l'Elx, ara la banda dreta la torna, tenia prop del vèrtex Morente, fa la centrada del punt de penal, i la treu Dimitrovic! La treu Dimitrovic, mare meva, la veia dins, quina pilota ha tret Dimitrovic. Compte Romero, entra a l'àrea, xuta Romero, golàs! Gol, 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 gol! l'escaire! Amb l'esquerra a l'escaire! Golàs de Carlos Romero! L'acaba de clavar l'escaire! A l'escaire esquerra de Dituro Carlos Romero! Fa el segon! Ells un! Espanyol 2! Compte la contra de l'Espanyol! Terrats cap a Jofre! Entra a l'àrea! Jofre cap a Terrats! No pal! El pal al xut de Terrats! L'ocasió claríssima de l'Espanyol! Ara compta perquè hi ha joc aturat. Ai, fa l'efecte com si s'estigués revisant alguna cosa.
Unes possibles mans de Carlos Romero.
Penal a favor de l'Elx. Rafa Mir, que agafa la pilota amb les dues mans, fa algunes passes enrere, concretament 4, cama dreta, l'àrbitre xiula, Rafa Mir cap a la pilota i el gol. Empat a l'Elx, el Martínez Valero de penal. Rafa Mir fa el segon del seu equip. Elx 2, de penal revisat pel VAR. Espanyol 2. Final al Martínez Valero. S'acaba el partit amb l'empat a 2. L'Espanyol no ha pogut avui tampoc aconseguir la victòria que tant anhelava des de fa moltes setmanes. Ja en seran 9 de consecutives, de jornades sense guanyar, perquè avui, en un partit en què podria haver aconseguit els 3 punts, se li han tornat a escapar en els minuts finals, com ja va passar, posem per cas el dia del Celta. Avui un penal de Rafa Mir ha suposat l'empat a 2 a les acaballes. Al final, el Martínez Valero, ells 2, Espanyol 2.
El tercer temps.
Vinga, tercer temps d'aquest partit que avui ha acabat empatant l'Espanyol. 2-2. Eudald Serra, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Li pregunto al Sergi Andreu si apareix ja o encara no Manolo González a la sala de premsa.
De moment no, però hi ha bastant de moviment i no m'estranyaria que no trigués gaire.
Micròfon obert, eh? De seguida que aparegui ens demanes.
Perfecte.
Pas. Eudald, què? Com et quedes? Aquest empat, aquestes mans, aquest penal, l'expulsió de Piquel, quin final més boig?
Sí, es fa molt difícil explicar avui que l'Espanyol hagi empatat, eh? La veritat és que era un partit sense jugar bé, perquè a mi l'Espanyol avui no m'ha agradat. Potser no m'ha agradat més a la primera part fins i tot que a la segona, però sense agradar-me sembla mentida que avui l'Espanyol se li escapin 2 punts i només pugui sumar un empat. Amb un Elx que, tret d'aquella de Rafa Mir que ha xutat al mig i que ha tret Dimitrovic, és que ha fet 2 gols que no sap ni com els ha fet. No sap ni com els ha fet, perquè el primer és un rebot, és a dir, no, com deia el Ballar, no remata ni a porteria, i el segon és un penal que, amb la legislació d'avui en dia i amb el VAR d'avui en dia i amb tot, es xiulen, però que abans no es xiulaven aquests penals, i el futbol ha canviat molt. Per bé o per mal, això ja són altres discussions, però el futbol ha canviat molt avui en dia i jo ja no concebeixo centrals o defenses que saltin sense poder aixecar els braços i que, bé, però el futbol és així i la reglamentació és aquesta i és penal i això no és cap excusa, no? Repeteixo, crec que l'Espanyol avui sense jugar bé s'hauria d'haver endut els 3 punts i continua amb una dinàmica dolenta perquè marcant 2 gols al camp de l'Elx i que només t'enduguis un empat, doncs no són bones notícies, evidentment.
Ara ja ho ha dit abans el Ballar, que ell diu no m'ha agradat avui l'Espanyol. Mayola, tu tampoc t'ha agradat l'Espanyol?
No, però ja m'imaginava un partit com aquest, eh?
Sí?
No imaginava focs artificials.
Home, era focs artificials, no, però...
No, però sí, més efectivitat, versió, Marc. Sí, no? Més efectivitat, probablement.
Sí, el que passa que, per exemple, la de Ramon Terrats, doncs tens mala sort que pica el pal.
Jo no esperava
un espanyol que tingués tantes ocasions, perquè sé que l'Elx té molt la pilota, que el ritme de partit acaba sent el que vol l'Elx, passen poques coses, perquè la té molta estona.
Mira, Marc, n'ha tingut l'Espanyol? Tampoc són tantes, eh? 9 rematades a porteria, 4 entre els 3 pals.
Mira, surt Manolo, ara.
Va, doncs sentim Manolo.
No sé si ens passarà algú.
Bona tarda. Comencem la roda de premsa del nostre entrenador Manolo González. Comencem en català, després seguim en castellà, si cal.
Sí? No tenim micròfon? Sí,
bueno, però... Sergi, sisplau. Sí? No m'hi mitjà.
El micròfon està aixecat ahí.
Ah, sí. Porque... Vale, ara sí.
No quieren pedirte el micròfon, eh? No te quieren pedir el micròfon a ti.
Bé, Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, Manolo, què tal? No ha pogut ser, partit que s'ha escapat en els últims minuts, que ha donat en moltes fases la sensació que l'Espanyol podia haver guanyat, perquè l'Elx sí que ja que ha tingut pilota, però tampoc ocasions molt, molt clares, bé, algunes. No sé quina lectura fas tu del partit i si marxes enrabiat.
Bueno, el partit, penso que sabíem el tipus de partit que vindríem. El que volíem és que ells no poguessin córrer a espai, perquè ells busquen molt a treure i treure gent de la teva part defensiva i buscar-te l'espai en situacions d'igualtat. Això és el que no volíem, i més quan venim de partits com els que hem tingut. A partir d'aquí el partit ha anat bé, ens hem posat 0-1. Llàstima de l'empat, que ha sigut una acció desafortunada del rebuig de Pol Lozano. Després tenim l'1-2 a l'acció de Pere Milla. Bueno, aquell rival, la segona part, aconsegueixes marcar l'1-2, tens l'1-3 amb Ramon Terrats. Tens una mica la sensació que se t'escapa, perquè ja sabíem, torno a dir el mateix, l'Elx és l'equip amb més possessió al seu camp. Quan dic al seu camp, no al Martínez Valero, sinó a la primera meitat de camp, perquè m'entengueu. I és el segon equip que menys té a camp contrari. Llavors, això ho sabíem una mica, que aquí aniria el tema, i bueno, ho hem contrarrestat bastant bé. Ja et dic, de fet, els gols, aquí defensivament ha estat bé, però els gols sí que són errors, com l'acció de Dolan amb l'acció del gol anul·lat, que també és una acció que està sol, no rebutja i acaba en gol l'acció. I el penal igual, són accions molt desafortunades que en errors individuals pues, el partit et marxa a l'aire.
Deixa'm preguntar-te per una qüestió extraesportiva. Aquest afer que hi ha hagut entre Omar i Rafa Mir, no sé si has pogut parlar amb Omar, realment què ha passat en aquesta jugada que s'ha hagut d'aturar el partit?
Encara no, entenc que és una situació d'un insult racista, lògicament. No sé, Omar, bueno, ja coneixeu, mai ha parat un partit per un motiu d'aquests fins ara, i entenc que serà veritat. No puc estar segur del que ha passat, però entenc que serà veritat. Però torno a dir el mateix. Igual que el tema del racisme s'ha de treure del futbol i de la vida en general, penso que ja no això, sinó tots els insults que hi ha al futbol, realment. Hi ha vegades que crec que ens centrem al racisme, que és molt, molt important, però crec que hi ha moltes situacions a un camp que al final acabes un partit on els jugadors, a nosaltres inclús, crec que aquestes coses s'han d'intentar eliminar del futbol, perquè si no li faran bé a ningú, i a part provoquen situacions molt desagradables, realment.
Hola, Mister Edu, de Batlle de Recut. Volia preguntar, fa setmanes que reclames en roda de premsa que el teu equip recuperi els valors que el van portar a fer la primera volta que va fer. Avui, quants d'ells ha recuperat el teu equip, d'aquests valors?
Avui, pues, el sacrifici, la identitat, el compromís defensiu, que l'equip ha aconseguit defensar, torno a dir defensar bé, els gols, torno a dir que són accions individuals desafortunades, no accions... Hem defensat bé un equip que genera molt futbol. Si mireu el partit de fa dues setmanes amb l'Osasuna, per exemple, li generen molt més. Però és una llàstima, perquè el partit l'hem tingut, ens hem sacrificat, hem treballat, que és el que ens toca. Avui hem tornat a veure l'equip pues, corrent cap enrere com tocava, tornant a les transicions com tocava. Bueno, hi ha coses a millorar igualment, però l'equip ha tornat a ser una mica reconeixible.
Francesc.
Mister Francesc Via, en directe per la grada. Justament d'això li volia preguntar, dona la impressió que amb no res ja ens poden fer gol, perquè al final és veritat que doncs, l'Espanyol ha controlat bé, però el rebot del primer gol, després el penal, és que sortim pràcticament a dos gols per partit, i en certa manera sé que l'equip ha fet tot el possible perquè això no passés, però torna a passar, i suposo que això el desespera una mica, no?
Home, et fot bastant, no t'enganyaré. Al final, és el que diem, tens el partit amb l'acció de Pere. Partit d'acció de Pere i de Ramon, però som claríssimes, som gaire més clares, entre cometes, que un penal, perquè són dins de l'àrea, sense oposició, quan el porter realment no està ni parat, que t'agafa d'un contrapeu, per dir alguna cosa, tu no mates el partit aquí o no et poses per davant en aquell moment determinat, i això et condiciona, i passa el que passa després, que al final ja et dic, l'acció d'inclús del gol anul·lat és un rebuig de Dolan que està sol dins de l'àrea, que no rebutja i acaba amb gol. Bueno, són situacions que ara mateix s'estan penalitzant, perquè l'equip avui sí que ha fet un treball defensiu bo, ha estat ordenat, i a nivell tàctic, purament tàctic, l'equip defensivament ha estat molt bé, però sí que és veritat que són accions individuals que, bueno, que a vegades no pots controlar i fan que el partit et marxi, que no treguis 3 punts.
I no sé si ho ha contestat abans, perquè per desgràcia no he pogut arribar abans. Té la sensació d'oportunitat perduda? Llavors avui era un dia per guanyar.
Sí, la veritat és que hem fet tot per guanyar. És el que diem, que al final, des de com a equip, ara no diré com a cos tècnic, has fet tot per guanyar. Has estat ordenat, has estat sacrificat, has defensat bé, has contraatacat bé, has generat ocasions de gol clares, fora de casa, un camp complicat com és aquest, i és veritat que és un partit per guanyar-lo, però per desgràcia ens marxa així. Al final també s'ha de tenir en compte que és positiu, perquè quan guanyes el gol a veraix, tornes a col·locar-te a setè, i a partir d'aquí intentar, pues, ara a partir d'ara, rascar i guanyar la setmana vinent a casa amb on sigui.
Alguna pregunta més en català? No, seguim en castellà. Teje, cuando quieras.
Hola, Manolo, buenas tardes. John Tejedor, en directo en Carrusel Deportivo, en la cadena SER. Cuando el equipo ha necesitado puntos, cuando lo cogiste el año pasado a estas alturas, nos clavaste mucho el mensaje de quiero que el equipo se acostumbre a no perder. Luego llega un momento en que ya ese mensaje, por resultados y por juego, se pudo transformar en este equipo puede ganar contra cualquiera en cualquier campo. Viendo la racha, quizás puede ser momento de volver al primer mensaje, al de primero acostumbrarse a no perder y luego ya volver a el salir a ganar.
Más tiempo. Que eso, cuando no puedes ganar, no pierdas. ¿Sabes? Que es lo que, por ejemplo, en Valencia, aunque el penalti es un escándalo, la acción del penalti de Ramazzani al final es un escándalo, es un partido que al final nos ponemos 2-2 y nosotros, jugando en Valencia, sacamos rápido, atacamos y el Valencia nos coge en transición en su campo. Cuando era una transición, cuando eso no tiene ni pies ni cabeza, cuando has empatado un partido que has ido perdiendo dos veces. Entonces, bueno, intentar volver a recuperar estas cosas y volver a construir la casa por abajo, los cimientos, y volver a lo que hemos hecho hoy, de verdad, a estar ordenados, a ser un equipo comprometido, y después, lógicamente, pues intentar evitar los errores individuales de bulto, que es lo que realmente en fútbol muchas veces te matan.
Y luego el episodio por el que se ha parado el partido, el árbitro ha aplicado el protocolo contra el racismo, que has hablado hace un momento, pero no me ha quedado claro si el insulto que denuncia Omar venía de la grada o venía de un rival.
En teoría es Rafa Mir, creo que ha sido, me parece, por lo que he entendido yo, pero no, esto lo pongo entre comillas, porque no he hablado con Omar y no lo sé seguro, pero por lo que me han dicho, en principio parece del jugador del Elche, pero espérate, digo, no puedo aseverar nada ni estoy seguro porque no he hablado con Omar del tema aún.
Sí, adelante. Hola Manolo, ¿qué tal? Bueno, no sé cómo has visto el partido, que ha sido un poco de montaña rusa, ¿no? De arriba abajo, ha pasado un poquito de todo, y no sé cómo has visto la acción del penalti, y ahondando también en la acción de Omar con Rafa Mir, no sé cuál es el punto de vista, cómo se ha vivido desde el banquillo.
Bueno, yo te puedo explicar lo que ha pasado cuando ha venido el árbitro, nos ha comentado el tema del protocolo de racismo que se activaba. No te puedo decir mucho más porque no he hablado con Omar, de verdad, no es que no quiera contestar, pero no he hablado con Omar. En cuanto al tema del penalti, lo tengo que volver a ver bien, pero también son situaciones que creo que no soy la persona idónea para comentarlo, porque al final soy entrenador, igual que los jugadores, estamos expuestos cada semana y creo que bueno, no voy a intentar meterme más en el tema arbitral durante lo que queda de temporada, no porque no te quiera contestar, de verdad, espero que no me tomes a mal, pero voy a intentar esto un poco al margen, y al final tenemos un club que tiene 125 años de historia y que también pues, bueno, tiene que mojarse en estos temas.
¿Alguna pregunta más? No. Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bé, doncs quedarà saber quina és la versió d'Omar, òbviament, i també si l'àrbitre en diu alguna cosa a l'acte arbitral. Aquí sí que quedarà esperar doncs, a saber quina és la versió del jugador de l'Hospitalet, Eudald, lamentable que segueixin passant aquestes coses al futbol espanyol.
Sí, sí, això per descomptat. Evidentment, caldrà veure quin és l'informe, què és el que explica el jugador. Jo sé que és veritat que Omar mai, ja fa un temps que juga amb el primer equip de l'Espanyol i que el veiem, mai havia denunciat una cosa com aquesta. M'estranya, ja sé que és el protocol, però m'estranya que quan és una cosa que passa al camp, el que s'informi sigui a la grada i no en el jugador o els jugadors que probablement poden haver sigut els qui li han proferit aquests insults. Això m'estranya moltíssim.
Tot i que la reacció de la grada és lamentable.
Sí, no, perquè... molt, encara més, perquè demostra una mica de dir, sí, bé, com que és el meu jugador, ho xiulo perquè
us
no em sembla bé.
Que no sigueu
tot...
racistes i xiuleu.
Exacte. Això. I després hi ha una altra cosa. A Omar mai li havia vist denunciar una cosa com aquesta, per tant, entenc que si ha passat és que ha sigut així. L'altre jugador té antecedents penals per altres motius, però els té i, per tant, em genera més dubtes. Sí. I no diré res més.
Sí, sí, està clar. Bé, Carla, què volies afegir?
Sí, volia afegir una cosa que... Bé, totes les paraules que has dit, Eudald, les reafirmo i també estic amb tu. El que sí que jo com genero un debat, no, potser a instàncies superiors, no? Perquè en aquest cas, doncs, Omar, no, ha denunciat doncs, que hi ha un possible insult racista que l'ha fet Rafa Mir. Rafa Mir, això passa en el minut, ara desconec quin minut era, potser el 70, no? I Rafa Mir es segueix en el terreny de joc. Després,
i
Rafa
acaba
Mir
marcant el gol de l'empat.
És a dir, sí, que potser quan hi ha insults racistes, no sé de quina manera descobrir-ho com a l'instant, que no descobrir-ho, no?
Bé, però és difícil.
Els jugadors, en una càmera...
Els jugadors aquí ja saben el que han de fer. Quan fan una cosa d'aquestes, es tapen la boca, que és el que ha fet Rafa Mir, s'ha tapat la boca.
Sí, però m'entens, no, David, de que si això ho denuncia al moment i en el moment hi ha alguna manera de saber-ho, Rafa Mir no segueix el partit, Rafa Mir no marca el gol i l'Elx juga amb 10.
Sí, sí, i amb això que dius, Carla, estic totalment d'acord i esculpo totalment l'àrbitre, perquè l'àrbitre pot estar a 10 metres i no sentir-ho, no té cap culpa. Ell aplica el protocol que s'ha d'aplicar. A mi el que em sembla ridícul és que s'apliqui aquest protocol quan passa al camp, que no és un cas de les graderies.
Clar,
si fos
això...
a les graderies s'hauria d'aplicar,
per això ho dic,
que... Sí.
No,
sí,
digues,
sí,
no, digues, digues. Bueno, el que volia dir és això, que per què...
Que un jugador té una incidència important en el resultat.
Segueix,
clar, acaba
segueix el camp i aquest sí, jugador sí, sí. És el que, això que dius, que té la incidència, marca el gol, bé...
Bé, en fi.
El partit pot canviar.
A veure si és possible sentir Omar, que seria interessant. Torno
no, no, no ho sentirem de
no
nit,
sentirem?
Eh? No, no ens trauran...
Tenim almenys l'explicació? Tenim la versió d'Omar, encara que no parli?
De moment no, no, ens, no, no, no ho hem preguntat. Doncs. No, no. Ens sentirem, si voleu, vaja, i serà bastant breu, en breu, perquè han de marxar a Edu Expósito.
Edu Expósito, d'acord. Sí. En tot cas, demanem al club, a veure si, si hi ha sí. Versió, en aquest cas, del jugador de l'Espanyol.
Molt bé.
Bé, això no tapa, això no tapa que avui l'Espanyol no hagi fet un, no ha fet un bon no. Partit. Eh? I ja anem a estar no, no, parlant no, abans que sortís Manolo González.
I a més, a mi hi ha unes declaracions que ha dit el Madaló que no m'agraden gens. No? Que és...
ha dit, per cert, l'equip ha tornat a ser reconeixible, això ho he apuntat.
Sí, i també ha dit la part positiva d'aquest punt és que tenim el gol a baraix a favor. En sèrio? Tu mires tan a baix, això?
Sí. Tu mires, és una mica el discurs d'Expósito de l'altre dia, no? Ja,
és, un perfil, és un perfil molt baix.
Sí,
sí. Sí, sí,
mira, voleu sentir Expósito?
Sí, va, som-hi.
Vinga.
Sí, dos accions... que un altre penal i un rebot, no? Que al final penso que hem fet un gran partit, salvant els últims 10 minuts, perquè també és una altra expulsió, però bueno, al final jo penso que l'equip ha estat bé avui.
A banda de tot això, la jugada del partit, o la millor dit, el moment del partit ha estat el tema d'Omar, no sé si vosaltres us ho pogut explicar millor, com ha anat tot plegat.
Sí, bueno, ja hem dit que, sí, que és un altre racista, que al final la Lliga té que ficar-se, no? A veure què ha passat, no? El jugador ens ha dit això i ja està.
Omar, Edu... ¿Cómo estaba ahí, Edu? ¿Cómo estaba Omar en el vestuario? ¿Qué os ha comentado sobre el incidente?
Bueno, que ha habido un acto racista. Al final, de ahora hay muchos micros, hay muchas cámaras. Ahora depende esto de la liga.
En cierta manera, es trasllada una mica la situació al jugador, no? Perquè al final, sí, el jugador doncs pot decidir si el partit continua o si no continua, però al final queda tot impune, no? En certa manera, almenys en el partit.
Sí, el jugador ho ha dit, ho ha comentat amb l'àrbitre, l'àrbitre ha parat el partit, però bueno, ara ja veurem el que passa.
Edu, fins a quin punt, després de 9 jornades sense guanyar, que ja són moltes, esteu agobiats, preocupats per aquesta ratxa?
Jo penso que avui l'equip ho ha demostrat, no? Que ha sigut s'ha jugat el que l'Espanyol volia, no? Al final, tapar la línia de passe i sortir ràpid, i ho hem fet. Al final, el primer gol d'aquí que ha sigut un golaç, després el de Carlos un altre, hem tingut l'1-3 amb Ramon, que ha sortit molt bé, bueno, se'ns ha escapat.
Edu, ¿qué tal? Muy buenas para el Carrusel Canalla. Una semana más que parecía que lo teníais en la mano y al final ese penalti en el último minuto, que un partido que 3 puntos tienen que esperar una semana más, ¿no?
Sí, está cayendo ahora de cruz en este 2026, pero bueno, a seguir, un punto más y a ver si el lunes cae de cara delante de nuestra gente, que yo creo que nos lo merecemos, ellos también. Hoy un desplazamiento impresionante, dándonos mucha fuerza, solo queda ganar el lunes.
Les paraules d'Expósito, les una mixta del Martínez Valero.
Doncs Edu Expósito, que ja veieu que va en aquesta línia el que també ha explicat abans Manolo González de la sala de premsa, que estan prou contents, malgrat les circumstàncies, el que ha passat, el penal, el protocol antiracista, l'expulsió de Piqué, bla, 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 però estan prou contents de la imatge de l'equip. Allò que ha dit Manolo González, l'equip ha estat reconeixible.
Sí, Edu Expósito ha dit, hemos hecho un gran partido. Tant com això, no. I quan Manolo diu que l'equip ha sigut reconeixible, jo diria que ho diu sobretot pels moments sense pilota, quan feia referència, ja sabíem que l'Elx tenia molt la pilota, la té molt a camp propi, però no tant a camp contrari. I sí que és veritat que sobretot hi ha hagut moments a la primera part que l'Espanyol no deixava progressar l'Elx cap a camp contrari. La tenia molt l'equip local, però no feia
però
mal.
Però que la tindria l'Elx, això ja ho sabíem.
Sí, per això, que és el que volia, que la tinguessin entre les defenses, recuperar el mig del camp i sortir. I hi ha hagut moments que l'Espanyol això ho ha aconseguit. I penso que això és el que més li ha agradat a Manolo del seu equip, que ha dificultat molt aquesta progressió en pilota de l'Elx cap a l'últim terç. El problema és que quan l'Elx ha arribat a l'últim terç, sobretot a l'àrea de l'Espanyol, és quan han aparegut els errors puntuals, individuals, que et costen 2 gols.
És curiós, que, i sembla un miracle, que després de 9 jornades l'Espanyol, mira la classificació, i com a molt avui, perdrà la setena plaça i serà vuitè, perquè l'Osasuna, si guanyés, Sergi Camps està jugant a Mestalla des d'un quart de cinc, sí, el superaria la classificació. Està empatant, de moment.
Minut 15 de la primera Mestalla, València 0, Osasuna 0.
Sí, però això, David, demostra el que... jo ho he comentat més d'una vegada, aquestes últimes jornades, quan els resultats no sortien, demostra dues coses. Primera, la gran primera volta que va fer aquest equip, que va sumar 34 punts, i després el que costa puntuar a primera divisió en aquests moments. No estic dient que la primera divisió sigui una lliga de superestrelles, no, dic pel nivell. El nivell mitjà dels equips que hi ha costa molt puntuar, perquè si no fos així, l'Espanyol probablement estaria molt més avall del que estava, en sumat 2 punts en 7 jornades des que va començar la segona volta. Aquí comptem 9, perquè hem de comptar els partits del Barça i del Llevant, que eren final de la primera volta. Però de les 7 jornades d'aquesta segona volta, fent només 2 punts, en condicions normals estaria molt més avall. Això vol dir el que li costa a la majoria d'equips treure punts i tirar endavant els partits.
Fixa't, és que fins i tot l'Espanyol, si avui el Girona guanya el Celta, serà a un punt d'Europa. A un punt d'Europa. Però clar, veient com està ara mateix l'equip, sembla una broma, no, parlar d'Europa.
No, és el nivell que hi ha a la primera divisió del futbol espanyol.
Tu tens 4 equips que van ara mateix ja a molta distància de la resta. Barça, ja Madrid, Atlètic de Madrid i Villarreal. El Villarreal té 51 punts, que és el quart classificat, i aquí ja tenim un salt. El Betis, que és el cinquè, té 42, i el Celta en té 37, l'Espanyol 36.
No ens enganyem, David. Tret de l'Atlètic de Madrid, aquest any hi ha el Villarreal també allà dalt, però tret de l'Atlètic de Madrid, Madrid i Barça, fa molts anys que passa això a la Lliga de Futbol Espanyola. Aquest és un altre tema i és una altra discussió. Mm. Plantejar-nos aquesta Lliga, que on hi ha 2 equips que guanyen pràcticament cada any, un com l'Atlètic de Madrid, que ara amb Simeone ha guanyat un parell de lligues, però la resta pràcticament són comparses. Això no passa pràcticament a cap altra més lliga d'Europa B, si exceptuem des que el Paris Saint-Germain va rompre amb tots els diners a la lliga francesa, no? Però és que no passa ni a Itàlia, gairebé.
França i Portugal, si m'apures, si em compres Portugal en aquestes lligues...
Sí, però Portugal és un país molt petit, eh? Ja. És un país molt petit i una lliga molt petita, i tot i això, Benfica, Sporting...
I Porto.
Té els mateixos equips que té la Lliga Espanyola, que és moltes més vegades més gran. Val? Alguna vegada ho havíem parlat amb el David, amb el Sergi, i això són altres històries. La Lliga Espanyola, de les lligues històriques, és la lliga que l'ha guanyat menys equips diferents.
Sí.
Per sota de Bundesliga, que és dels anys 60, com qui diu, Sèrie A d'Itàlia, Lliga Francesa, Lliga Anglesa... etcètera, etcètera. I això és per...
Només 9 equips, ho plantegem. Només 9 clubs han guanyat la Lliga Espanyola.
I pel que afecta a l'Espanyol, no trobareu, això també ho hem comentat amb l'Odal, cap altra Lliga on un equip hagi estat tants anys com l'Espanyol a la primera divisió i no hagi guanyat mai cap Lliga.
Sí, sí. Correcte.
No hi ha cap equip enlloc.
Són dos temes, evidentment. Sí,
són dues coses diferents. Sí, sí.
Per cert, Sergi, que aquesta setmana hem tingut Espanyol reservat,
sí,
i ara que la ratxa, diguem-ne, sense aconseguir la victòria, s'amplia a 9 jornades amb l'empat d'avui, n'heu parlat, de fet, a l'Espanyol reservat de fer la ratxa, que en aquell moment era de 8.
Mira, vam tenir una conversa amb l'Eudal el dimecres, a l'últim capítol de l'Espanyol Reservat, que el trobareu al web i a l'app de Catalunya Ràdio, del Trescat. Vam tenir una conversa molt curiosa, per dir-ho d'alguna manera, amb aquell mític lateral dret de l'Espanyol dels anys 80, que es diu Hop, que en el seu moment, juntament amb la complicitat de Tintín Márquez, es van dedicar durant, compte, 3 o 4 temporades a plantar alls als pals de les porteries de Sarrià per trencar, per acabar amb ratxes com ara aquesta. En el seu moment, també una mica amb la complicitat de Tommy Encono, que amagava una mica Hop quan havia de plantar abans de començar els partits aquests alls. Bé, ens ha explicat tots aquests detalls de la història, d'una de les històries, jo crec, més sorprenents i curioses de la història de l'Espanyol, que trobareu en aquest reservat, on també hem conversat amb Víctor Sánchez, que està traient-se el carnet per ser entrenador d'elit. Qui sap si algun dia el veurem a la banqueta de l'Espanyol. Sí. Bé, doncs això, que no sé si la coneixia el Ballar, potser aquesta història dels alls a Sarrià, però...
No. Tommy Encono sí que li recordo que ho he explicat, que no sé si era el Mundial d'Itàlia 90, que també n'havia enterrat d'alls.
Doncs mira,
supersticions.
Hi havia moltes creences vinculades a la superstició en aquell moment.
Tu no enterres a l'aigua allà a la piscina, alls?
No, 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 no en tiro d'alls a l'aigua, no.
Molt bé. Us haig de dir que Sergi Andreu es va estar plantejant d'endur-se una cabeça d'alls a Elda.
Doncs mira, potser per això no ha guanyat l'Espanyol, tu. Pues,
tu vols serà qüestió dels alls. Tu vols creure que per fer la broma vaig estar a punt de colar-la a la bossa?
Ah, sí?
Que...
Ai, sí. Una altra cosa és que t'haguessin permès trepitjar la gespa i després enterrar els alls.
Clar, això però, no hauria pogut fer.
Seria més complicat.
Sí, sí.
Per cert, recordo que abans de jugar aquest partit al Camp de l'Elx, ara no recordo què vau dir cadascun de vosaltres, però vau fer el vostre pronòstic dels punts que havia de fer l'Espanyol en aquests quatre partits. Recordeu, avui al Camp de l'Elx, Espanyol-Oviedo el dilluns 9 de març i després el Mallorca-Espanyol. No sé si vam incloure també l'Espanyol-Getafe, Eudal.
Sí, vam dir de 12, jo vaig dir 7 de 12.
Primer vam fer dels dos partits, que alguns dèiem 4, altres dèiem 6, i després vam fer dels 4 abans de la...
El calendari podies pensar que és propici. Oviedo, Mallorca ara, i després Getafe.
Aquests tres
partits que queden per davant. Espanyol, Oviedo, Mallorca, Espanyol, Espanyol, Getafe.
Però inclou aquest també, David, inclou el d'avui.
Ah, vale, doncs el punt d'avui, sí.
Vinga, el punt d'avui. Jo dic 7 de 12.
7 de 12. Molt bé,
jo també.
7 de 12.
8.
8 de 12.
Sí, jo també dic 8.
8 de 12. I creieu que aquests punts arribaran bàsicament a casa contra l'Oviedo i Getafe?
Dues victòries a casa i un empat a fora.
A Mallorca, 8 de 12, perdoneu, però 8 de 12 no pot ser, no?
Per què no pot ser?
Ah, no, sí, si empata el Camp de Mallorca, sí. Amb l'empat d'avui.
És guanyar els dos de casa.
Dos victòries i dos empats.
Sí. És no perdre cap partit d'aquests.
Ara també us dic, Sergi, mitjana anglesa.
També us dic, 7 de 12, 8 de 12, en tots ens estem bevent l'enteniment, eh? Veient el nivell de l'Espanyol avui.
Estem sent molt...
També dic una cosa, eh? També dic una cosa, Dani, i és veritat, eh? I estic molt d'acord, jo ja he dit que a mi no m'ha agradat gens l'Espanyol avui, però també és veritat que els de l'Elx... Hosti, han de fotre un ciri a la verge, a la patrona que tinguin allà, perquè hem empatat el partit d'avui. És increïble com l'Elx... Si tu ara estàs a la pell de l'Elx i ets periodista de l'Elx i també fa 8 partits que no guanya l'Elx...
Tu creus que estan més
avui
descontents?
Empatat, perquè se m'ha aparegut la verge, Audal, totes les verges.
Recorda que la verge també se'ns ha aparegut a nosaltres amb aquell fora de joc per un dit de genoll i per aquella centrada que han rematat a boca de canó.
Sí, però vull dir, ells també poden dir, mira, el primer gol és que és un gol que tu ni xutes a porteria, és un rebot.
Cert.
I després, el de Terrats era l'ascendència, no? Sí. És veritat que també l'1-2 de Romero arriba després de l'aturada de Dimitrovic, però bé, els porters juguen i els pals també, eh? A veure.
I aquests
però
tres rivals que venen ara no estan bé, tampoc, eh? És a dir, jo no veig...
No.
Sí, però a vegades els de baix, aquestes alçades de temporada, sí, acaben sent més perillós.
Jo veig bastant factible que està mig mort... Quan estan mig morts els equips, em fa més poc una pedregada a mi.
A Mallorca no serà fàcil.
No, però
a Mallorca
no serà fàcil. I guanyar els dos de casa, 8 punts, és claríssim.
Perquè després d'aquests tres partits, Espanyol-Oviedo, Mallorca-Espanyol, Espanyol-Getafe, l'Espanyol tindrà 3 desplaçaments seguits. Betis, sí. Barça i Rayo. Barça i Rayo.
3 de seguits?
Sí,
3
sí, seguits.
Perquè com que han canviat una jornada que l'han avançat per la final de Copa, s'ha alterat l'ordre dels partits a casa i a fora.
Ho veieu com el futbol d'avui ja no mola? De tot allò que aixeca el braç i pica en penal, l'altre... 3 partits fora de casa seguits. Però ara, diu, senyor, però això és que no s'ha vist enlloc. Només ni a la NBA fan 3 partits seguits quan se'n van a jugar a la Costa Oest, home.
Sí, sí. A veure, no tenim encara de Josu Galè.
Encara no.
Val. El tema de les mans, el tema del penal. He vist a Romero molt queixós, i sobretot perquè diu s'ha trigat moltíssim a prendre la decisió.
Bé, al final hi ha una acció, la pilota va fora, no hi ha ningú, perquè de fet crec que cap jugador de l'Elx ha reclamat la falta. Per tant, això es va revisant.
Han estat molt ràpides les mans, però veient la repetició, que sí que veiem que té el braç extès. Ell deia que li han de deixar més clar això de les mans, perquè diu no, els jugadors no ho tenen clar.
Bé, quan salti, que no vagi amb les mans com les ales d'un avió i que no les obri tant.
Perquè té el braç dret estès totalment i li toca el braç.
Clar, té totalment el braç estès, també el té molt elevat, és a dir, està en posició antinatural, molt estès, ocupant més espai del seu cos, és que ho té tot.
Ara, Carla, no recordo quin partit va ser, també una jugada semblant d'un jugador contrari defensa que va saltar igual que avui Carlos Romero i no ens van pitar penal a favor.
Per mi la clau de tot això és si amb el braç com el té Romero, que no dic que no es pugui xiular, i pel protocol d'avui en dia, tal, per les normes que hi ha, doncs s'estan xiulant. Si realment el davanter de l'Elx li impedeix que pugui rematar amb claredat, perquè jo crec que abans la toca fins i tot a Barda amb el braç, també una mica amb el cap Romero, no? Bé, això una mica, al final, hi ha vegades el VAR que em fa recordar una mica com el metge, no? Que dius, hòstia, em trobo bé, però si vaig al metge i em mira molta estona, al final m'acabarà trobant alguna cosa, no? Doncs amb el VAR és igual. És que al final, si ho miren molta estona, al final t'acabaran trobant alguna cosa. I crec que, repeteixo, i no vull ser pesat, però crec que el VAR ha d'aclarir molt per què s'ha de fer servir, com s'ha de fer servir i quan s'ha de fer servir, i no ho tenen clar, això, encara.
Bé, jo justament en aquesta acció sí que la veig molt clara de VAR, perquè és una acció de que no es veu al camp, és unes mans punibles i, per tant, actua el VAR. És a dir, aquí crec que sí que el protocol està com...
Jo crec que l'obra una mica més enllà, no?
Molt bé. Sí, que no hi ha clar el
per què això realment han de ser mans.
Criteri, sí. I això que diu allà.
Però reglament en mà, és veritat que
sí,
és
posició
aquesta... antinatural, ocupar més espai del que pertoca i, per tant,
reglament
són mans
en mà, aquesta no hi ha res a dir. El que sí que vull afegir, David, és que considero que no ha estat un partit super... És a dir, molt accidentat, o que no ha estat un partit amb moltes accions de falta o molta perillositat, allò de dir un joc brut, i que en aquest cas l'Espanyol se'n va cap a casa amb 6 targetes, dues d'elles són les de Piquel, però amb molta targeta pel tipus de partit que s'ha vist. Sí que és veritat que en aquest cas Josu Gualec és el segon àrbitre amb més targetes a la temporada, llavors puc entendre-ho aquí, però
mira,
que l'Elx no
comès...
en tingui cap.
14 faltes l'Elx, 23 n'ha comès l'Espanyol, 6 grogues amb les dues de Piquel, que veurem què és el que li ha dit a l'àrbitre o què explica l'àrbitre a l'acte del partit. Piquel no podrà jugar el pròxim partit contra l'Oviedo. Sergi, no l'ha vist cap dels amenaçats per suspensió?
Sí, un, Expósito, que ho hem comentat a la...
Val, és veritat,
sí,
tens raó.
Ho hem comentat a la... Sí,
Expósito
i Piquel
no
podrà
jugar. Ni Expósito ni Piquel contra l'Oviedo.
Sí.
Bé, doncs veurem què és el que fa Manolo González contra l'Oviedo, que és un partit que s'ha convertit ja, no diré en una final, però ostres, s'ha de trencar aquesta mala ratxa. Ara de seguida us demano els vots del trofeu Harke, però abans actualitzo marcadors. Primera divisió, l'Osasuna encara empata al camp de Mestalla, al camp de València.
Sí, minut 27 de la primera, empat a 0.
A la primera ref veig que arriba el descans del partit del líder del Sabadell al camp del Cartagena, Cartagonova.
Amb empat a 0 n'ha tingut algunes el Sabadell, que està sent millor que el Cartagena, però sense cap ocasió clara. Empat a 0 al descans.
I sí que s'ha mogut el marcador, de fet dues vegades, el que passa que només llueix un gol al marcador. Al nou estadi de Tarragona on juga el Nàstic contra l'Antequera.
Sí, s'havia avançat el Nàstic amb un gol de Santos a la sortida d'un córner, bon xut des del vèrtex dret de l'àrea de Santos, però hi ha hagut fora de joc, l'àrbitre ho ha dictaminat, de Cid, fora de joc posicional, per tant el gol no ha pujat al marcador, sí que ho ha fet el gol de l'Antequera a poc després, per tant ara a punt d'arribar al descans al nou estadi de Tarragona, Nàstic 0, Antequera 1.
I recordeu que som el Joan Urtoll, el pavelló Joan Urtoll de Calafell, partit d'hoquei lliga que juguen avui Calafell Noia en aquesta lluita per la quarta plaça, és el partit que tanca la jornada. Macià, com van les coses?
Bé, està guanyant el Calafell 3-1, bon partit d'hoquei patins. Amb aquesta victòria, encara som a 2 minuts pel descans, el Calafell tornaria a ser quart.
Busquem el millor jugador de l'Espanyol de la temporada.
Dejar que nos acordamos siempre.
El mejor homenaje.
Fue nuestro capitán, fue un ejemplo.
Ha sido un placer poder dedicarle esto a él.
Vinga, trofeu Harke. Avui aquí donem els 3 punts, 2 punts i 1 punt. Eudald, comences tu.
Mira, jo li donaré 3 punts a Dimitrovic, 2 a Romero i 1 a Quique García.
Molt bé, va allà.
3 a Carlos Romero, 2 a Quique García i 1 a Dimitrovic.
Maiola.
Sí, exactament igual, tot i el penal de Carlos Romero.
Això m'ha fet pensar a mi, eh? Si inicialment tenia molt clar que li donava 3 punts, si li feia rebaixar o no. Abans de donar els meus vots, Sergi Andreu, els teus?
Mira, jo no he pensat, no he recordat la jugada del penal i li he donat 3 a Romero pel golaç.
Bueno, escolta'm, és
pel
un bon
golaç,
gol, eh?
2 a Dimitrovic i 1 a Quique.
Jo sé que he rebaixat, eh? Li havia apuntat 3 a Romero i al final li he acabat donant un punt. 3 a Dimitrovic li dono, 2 a Quique, 1 a Romero. Hi ha empat entre Dimitrovic i Romero, Ballard, desfés l'empat.
Romero.
Romero. Doncs Romero 3 punts, Dimitrovic 2 punts, un per Quique. Això com deixa la classificació del trofeu Hart?
Doncs amb Romero líder destacat, com gairebé tota la temporada, ara mateix amb aquests 3 punts, en suma 53, el segon Expósito amb 33, per tant 20 punts de diferència, el tercer és Dolan amb 28. Recordeu que els oients teniu 24 hores per donar en el vostre cas 5 punts i ho heu de fer responent a la piulada del trofeu Dani Harke, que hem fet ara fa uns minuts al nostre perfil de X, @totgira.
El trofeu Harke també votes tu.
Entra al Twitter del Tot Gira i vota pel millor jugador del partit.
Pots consultar la classificació
notificació del trofeu a catradio.cat/espanyol.
catradio.cat/espanyol.
Per cert, s'ha acabat la roda de premsa de Saràbia i li han preguntat pel moment, l'incident racista que hi ha hagut de, suposadament, de Rafa Mir cap a Omar. Què ha explicat?
Doncs mira, el sentirem, però ha dit que potser calen proves i no només suposicions.
A ver, yo creo que en estas cosas tenemos que ser claros. Lo que no podemos es parece o algo o tal o cual. Yo creo que si vamos con todo y vamos a decirlo y a partir de ahí pues podemos juzgarlo. Si no, pues seguramente estamos hablando de suposiciones o estamos hablando. Entonces, no me quiero pronunciar porque no tengo una información. Creo que nadie de momento tenemos una información clara. He sido bastante tajante y bastante claro siempre en relación a ese respeto y a ese tipo de cosas que no me gustan en el deporte, no me gustan en el fútbol. Si llego a tener en estos próximos días más información, pues no tendré tampoco ningún problema en dar mi opinión, pero ahora mismo la verdad es que es eso, como no tenemos una información clara y es no, ha dicho algo, no se supone, no tal, pues la verdad que creo que no debemos entrar ahí hasta que se tenga una claridad.
Ballar.
Oriol Vidal ha piulat a X que Omar va denunciar insults racistes a Cartagena fa 3 anys i li van donar la raó la pròpia justícia. O sigui que si s'ha tornat a queixar per alguna cosa serà.
Deuria ser partit a segona divisió de l'Espanyol, sí. El camp del Cartagena. Sí, sí. Ho recordes això, Sergi?
Sí, ara m'ha vingut al cap. No ho recordava i ara quan ho ha dit el Dani m'ha vingut al cap, sí. Això era la temporada 23-24.
Sí, mira, van condemnar l'energumen a 8 mesos de presó per insults racistes a Omar, sí.
Això era un cas d'un aficionat, no, Sergi?
Sí, exacte.
No era un jugador.
No,
a mi, a veure, tot em sembla greu, però encara em sembla molt més greu que sigui un company de professió.
Totalment.
Presumptament que ho pugui fer-ho, no? Jo sobre això de Der Saràbia, a veure, clar... Primera, és un jugador seu, i segona, ja li pot preguntar al jugador, que si el jugador diu que no ho ha dit. Abans he sentit Aleix Febas en unes declaracions a Movistar on deia, no, Omar ha denunciado insultos racistas de Rafa Mir, Rafa Mir dice que no le he dicho nada, yo me creo a mi compañero de equipo, clar.
Mira, precisament
i
sobre...
I què diuen en aquests casos?
Precisament sobre...
És que ja ens entenem, no?
Sobre aquest tema, Audal, ha parlat Mourinho avui en la roda de premsa prèvia al partit del Benfica d'aquesta jornada, li han tornat a preguntar sobre el tema Prestiani, ja ho sabeu, aquests presumptes insultos racistes a Vinícius, i Mourinho ha canviat una miqueta el to, No necessita alguna informació més, però ha carregat una miqueta contra el seu jugador, diu que sí, és veritat, que no tornarà a mirar-lo a la cara i que la seva relació amb ell i amb el Benfica haurà acabat.
Si és així, si realment li va dir el que li va dir a Vinícius, evidentment crec que fa bé de dir això Mourinho. Molt bé, doncs ara mira, per cert, també les xarxes d'Omar i tampoc en diu res, i pel que deia Sergi Andreu, no hi ha tampoc versió oficial del club,
No,
simplement
no.
Que el jugador no va parlar.
I el jugador no parlarà perquè no vol parlar, no vol fer declaracions, per tant no ho sentirem.
La Lliga, des del compte oficial, ha fet un tuit, diu, des de la Lliga condemnem qualsevol acte racista, i aquest tuit ha estat retuitejat per l'Espanyol, per tant,
d'acord.
Doncs, versió des del club.
8 minuts,
David, digues. Anava a dir, deixeu-ho afegir només una petita cosa. Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció de la part final de la roda de premsa, Manolo González. No sé si us haurà quedat, però hi ha hagut un moment en quan li han preguntat sobretot el tema arbitral i tal, i ell ha dit que tenia la seva opinió, però que no la volia fer pública perquè ja feia massa temps que es parlava sobre això, i ha acabat dient estic en un club que té 125 anys d'història, amb molta tradició, i que ja té gent per parlar i opinar també sobre aquestes qüestions. A mi m'ha semblat molt simptomàtic, també.
Sí.
Jo ho deixo aquí.
Sí.
Sí. A mi m'havia passat per a l'Audal, però no és la primera vegada que ho dius, no és la primera vegada que Manolo reclama, no sé si ho dius per això, entenc, un portaveu
és que no
li
ha
la cara...
No, o més, no només que un portaveu de que no sigui ell només el que hagi
clar,
de sortir...
Sí.
Allà als lleons, per dir-ho d'alguna manera, quan van mal dades, no?
Exacte, que sempre li passa amb ell, com li ha passat a molts altres entrenadors al llarg dels últims anys.
Sí. Molt bé, vaig a cara barraca perquè de seguida he d'anar a publicitat i tanquem a les 5. El tema Aleix Febas, que us he dit que en parlaríem al tercer temps. Sergi, com està la situació perquè pugui arribar aquest jugador de l'Ens, que avui l'hem vist, a l'estiu?
Sí, Aleix Febas acaba contracte el 30 de juny amb l'Elx, te l'explico ràpid. Ell està interessat a sortir de l'Elx i a venir a l'Espanyol. M'han dit que hi ha fet molt l'amistat que té amb Pere Milla, que tots dos són de Lleida, són amics, l'ha convençut, el jugador veuria amb bons ulls venir, el club el rep amb els braços oberts. No hi ha res tancat, no hi ha res fet, almenys des d'una versió més o menys oficial diuen això, però és veritat que l'acord hi és i que, en principi, si no hi ha un daltabaix o si no hi ha una cosa molt estranya, a partir del 30 de juny aquest jugador serà de l'Espanyol.
Maiol, et sembla un bon fitxatge?
Sí, sí, més pots aprofitar aquesta oportunitat que arriba lliure. És un jugador tècnicament bo, amb capacitat per teixir joc en passades i, a més, molt dinàmic, també és capaç de conduir i superar línies d'aquesta manera. Crec que enriquiria el mig del camp amb més possibilitats, sobretot amb bon peu, que és una cosa que li falta a l'Espanyol en aquesta zona, també.
Molt bé, doncs queda molt encara, pel mercat d'estiu, però l'Espanyol ben posicionat. I vull acabar avui de la mateixa manera que hem començat la transmissió, amb un record i una abraçada per la nostra companya, la Sònia Olear. Us he explicat que avui no era la transmissió. Bé, a les últimes hores ha mort el seu pare, en Josep Maria Olear. De fet, la gent de l'esport i la gent del bàsquet segurament aquest nom els hi sona. I si avui heu seguit el timeline a les xarxes de la penya, haureu vist que la penya ha fet una piulada ara fa 4 hores on expliquen que la penya està de dol per la pèrdua d'en Josep Maria Olear. Diu, des del club ens unim al dolor i volem expressar el nostre més sentit condol als seus familiars i amics. Olear va ser jugador de la penya del 1966 al 1973 i destaquen el títol de Lliga del 67 i la Copa del 69 en pau descansi. Eudald, tu que ets home de bàsquet, el pare de la Sònia era una referència, un dels jugadors que crec que va guanyar, això que ho deia, la penya, amb dos títols, amb una bona penya.
Lliga i Copa.
Lliga i sí. Copa en 60,
Sí, com a jugador i després més endavant com a tècnic. Jo abans de fer futbol en aquesta casa vaig fer força anys de bàsquet i vaig tractar-lo força. Evidentment, els títols que va guanyar com a jugador jo no els recordo perquè era molt, molt petit, però sí que és la primera lliga del Joventut de Badalona i no la primera copa, però una de les primeres copes amb un dels mítics equips que va tenir el Joventut a finals dels anys 60. Després ell va jugar al Círcul Catòlic, que molta gent coneixia com el Cotonificio, i després també va jugar fins i tot al Sant Josep. I com a entrenador, jo el vaig conèixer sent l'ajudant de Manel Comas durant forts anys, primer el Granollers, més endavant també el Barça, a Saragossa, i després ell com a primer entrenador, si no m'equivoco, et diré que encara té la marca del segon entrenador més partits al Múrcia, el que ara és el camp Múrcia, diria que només Cito Alonso està per davant d'ell, però que va ser el segon entrenador amb més partits al Múrcia. Va entrenar també el Huelva quan va arribar a jugar a la Lliga ACB i per tant no només va ser un jugador als anys finals dels 60, primers dels 70 amb força renom, sinó també després un entrenador doncs destacat en el món de la Lliga ACB.
Mira, tuit del Múrcia, que el va entrenar com deies a la Lliga ACB, 124 partits entre les temporades 93-94 i 96-97, el Murcia ha fet un tuit doncs, lamentant aquesta mort del Josep Maria Olear i li envia doncs, una abraçada a la família i als amics.
I nosaltres li fem també aquesta abraçada gegant a la Sònia, que ben aviat la tindrem una altra vegada aquí amb nosaltres. A tots, tanquem transmissió, una abraçada forta. Gràcies, Eudald, gràcies, Ballar, gràcies,
Marc,
i gràcies també,
bé.
Sergi Andreu i el David Mendoza, que ens ha fet l'assistència tècnica.
Molt bé,
adéu-siau. Pausa i ara venim, seguim el Tot Gira.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo rimant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremolar el servidor. I és que ja portem d'immarta d'impuls innovador. Connectant el món des de la nostra ciutat. Quin honor!
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça.
Junts. Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la Federació Catalana de Futbol reafirma el seu compromís i aposta ferma amb el futbol i futbol sala femení.
El futbol català compta amb 26.662 llicències femenines, 911 entrenadores, 138 presidentes i 134 àrbitres. Orgulloses de fer créixer el futbol i el futbol sala català.
Perquè el futbol també és femení.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el
Barça. Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort de...